Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Molt bon dia, a les 12:04 minutets, avui estem a 5 d'abril i des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, des de Ràdio Vila-real volem informar-los d'algo que tenen moltes ganes de que arribi. Si no, presten atenció. El Consell Interterritorial de Salut d'aquesta dimecres podria ser crucial en el compte arrere per al final de la mascareta en espais interiors. Este punt no figura expressament en l'ordre del dia de l'organisme, que es reunirà representants del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, però de ben segur que l'assumpte estiga en la cita. L'objectiu, començar a establir com serà el full de ruta que guiarà la flexibilitat de l'ús d'aquest element que ha sigut tan simbòlic durant tota la pandèmia.
Pam para bara 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 para eh. Pam para bara 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 para eh. Se giró y se me quedó mirando. Lo juro.
Bueno, pues Víctor Manuel Ruiz Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Vosaltres creieu que ens llevaran la mascareta interior? Sí, no?
Jo penso que en funció de l'espai, per exemple, en llocs com el transport públic, crec que serà un lloc on es quede precisament la mascareta, per exemple, no? És el que opine jo, no? Perquè és un espai massa tancat, no? Sense ventilació. I a lo millor en espais en grans aglomeracions, no ho sé.
O sigui, que tu consideres que la mascareta ha vingut per a quedar-se.
En funció de... Però és que jo crec que hi haurà gent que inclús en aquestes circumstàncies se la continuarà ficant, Susana, perquè hem adquirit molta por. A tu no t'ha passat mai que tu has anat sense mascareta i l'altra persona estava en mascareta i la que porta mascareta, si tu t'apropes, es dona un pas enrere? Perquè a mi això ja m'ha passat. Hi ha molta gent que encara que lleven la mascareta d'espais tancats, la continuaran portant, eh?
I tu, Víctor, què penses al respecte?
Jo espero que per a maig ja puguem fer una vida el més normal possible, però estic en Maria, hi ha molta gent que vas pel carrer i encara a la porta i t'apropes tu sense mascareta i a lo millor te demana per favor que te la poses per a parlar en ell, o sigui, hi haurà molta gent que la portarà durant molt de temps.
És que no oblideu que la mascareta o el tapaboques, que es tindríem que dir, està regulat per un real decret. Clar. És l'única mesura de la pandèmia que sí que està regulada per un real decret. Però tenim que dir que la setmana passada el cap de l'executiu va dir que se retiraria l'obligatorietat en funció de com anar la cosa, però que segur que quan han aconsellat els tècnics se retiraria. Però ja abans en els governs autonòmics esperen escoltar el criteri expert de les ponències d'alerta, que consideren que les mascaretes no haurien de llevar-se fins després de Setmana Santa.
Que això és el que t'he dit jo sempre, no? Que després de Setmana Santa, perquè veurem, no? Aquests espais turístics, venen aquestes mitjanament festes, i clar, es veurà si hi ha repunt, no hi ha repunt, perquè, per exemple, recordem que a Castelló i València, després de la Magdalena i després de Falles, sí que hi ha hagut un lleuger augment, no? Encara que no hem parlat d'aquest tema, perquè no hi ha hagut pressió hospitalària, no? Aixina com altres voltes, simplement s'ha quedat com s'esperava, després de la vacunació, en un constipaet o en una gripe més forta, no? Però que al fi i al cap això ocorrirà, no? Serà com una enfermedad estacional, com a lo millor quan ve el canvi de temps i ha més gent resfredada, perquè aquestes setmanes ho estem patint bastant,
una cosa,
no?
Una cosa és que siga obligatòria i una altra cosa és que siga optativa.
Clar.
La retirada no és generalitzada, com bé tu comentes, en tots els espais, i ens han deixat caure en vespre d'esta cita que tindran a Toledo entre el govern espanyol i els territoris i els territorials, que esperarem a Setmana Santa. Jo pense que ningú vol mullar-se i el que fan és dir, bueno, què passen també aquestes festes? I la ponència d'alertes en l'àmbit nacional s'ha pronunciat, ¿vale? I ha dit que no està d'acord en què se lleve.
Alerte. El què?
No. La ponència d'alertes de l'àmbit nacional.
Ah, d'alertes. Clar, jo m'havia... Jo dic, què diu d'ERTE ara? No. Vale.
Que no està d'acord en que se lleve, almenys fins que no passi Setmana Santa. O sigui que el Consell Interterritorial ja és de bones ponències i ja és dient, nosaltres el que diguem, però ja diuen que hasta després de Setmana Santa, perquè aquesta ha sigut la proposta de les ponències d'alertes. El conseller de Salut de la regió de Múrcia, Juan Pablo Predreño, és el que apuntava. És a dir, ell ha sigut el que ho ha dit després de sentir això. La postura d'aquesta comunicat i d'altres territoris com Extremadura, el País Basc o la Comunitat Valenciana és el cas de ser prudents i atindre's al criteri dels experts i tècnics que s'adopten en tot l'estat. Madrid, per la seva banda, fa setmanes que pressiona perquè s'establisca el final de l'obligatorietat de dur mascaretes en els exteriors trets dels entorns vulnerables, mentre que Catalunya demana retirar-les ja en els col·legis. Vos doneu compte? Després diuen que no, ¿vale? Però nosaltres, tot el món entrem en interiors. En interiors on mengem, bevem, xerrem, perquè són punts d'encontres, no? I què fem? El primer de tot, encara no s'han posat el got a la taula, ens llevem la mascareta.
Totalment.
Tot el món tenim ganes, llevamos la mascareta. Perquè, clar que mos ha protegit, i molt que mos ha protegit, però que com que estem ja tots vacunats, i necessitem oxigenar-nos, no?
Saps el que necessitem? Anar sense mascareta i que torni el bon temps, per favor, perquè esta primavera no es pot suportar.
Val. Però el primer que tenim que aconseguir és la gent que ja hem perdut la por i que fins i tot n'hi ha al nostre voltant gent que encara s'està contagiant, respectar la gent que té encara...
Clar, que tinga por.
Claro, per què? Pues perquè cada un té el seu ritme, entonces... jo, per el meu cas, sóc un poc prudent i quan veig que algú es retira, me la pose, no? Quan hi ha algú major, quan hi ha algú pues que té algun tipus d'enfermetat que tu saps que és...
I que hi ha espais, Susana, que donen com més impressió que uns altres, no? Per coherència, a lo millor un espai com pot ser un hospital et dona com més sensació de que te la tens que ficar. O és el que jo t'ha dit, en un transport públic que està tancat, que no hi ha, diguem, una finestra oberta, no? Són llocs com que et dona com més respecte.
Claro, n'hi ha persones en un hospital n'hi ha persones vulnerables. Clar. Per tant, per respecte l'hauríem de portar tots, igual que rentamos les mans, com estan en totes les que sempre hi ha hagut aquest gel hidroalcohòlic, no? Però, de normal, sí que no hauria de ser obligatori, sinó optatiu. I també aixina te dones un poc compte de qui vols rodejar-te, no? I qui vols tindre al teu voltant, gent que siga prudent i que siga sensible en la gent que hi ha al teu alrededor. Per una altra banda, també ahir ens contava Víctor, encara que estiga fent d'influencer en este moment,
sí, sí,
dins
totalment,
de les seues xarxes
sí,
que poden entrar, ens contava Víctor, allò de les bufes en el...
Les crispetes.
Bueno, jo els he dit sempre bufes. En castellà, palomites.
Sí, és que jo dic palomites.
Palomites és en castellà.
Sí.
En ma casa hem dit bufes i està dient-nos... Víctor, contamos estos,
¿has dit
este cas.
¿Has dit crispetes?
Sí, sí.
Val, val, continua, per favor.
No, que clar, en el camp de futbol del Llevant, clar, ara ja pots menjar. Per lo tant, un amic meu li va dir al guàrdia, a veure, si jo no me puc llevar la mascareta perquè me molesta un poc per a respirar, perquè fa calor, i l'altra persona sí se la pot llevar perquè està menjant, si jo me compre menjar vaig estar tot el partit sense mascareta. Uh-huh. És un poc l'absurd de la situació.
Per lo tant, manos a l'obra i automàticament entres dins de la llei. Te compres un bon...
Quan més gran, millor.
Un bon bol de bufes i dius, bueno, pues ahí. Pauseta de publicitat per les notícies. La felicitat, la felicitat.
Estás a la 92.2 FM.
Apúntate al Globet Groguet, campeonato de globo solidario que se celebrará el 19 de abril en la previa del Villarreal Valencia en la plaza del estadio. Entra en conquistandoescalones.org y rellena el formulario hasta el 14 de abril. Inscripción gratuita, sorteos y regalos entre participantes y donantes a la campaña solidaria. Todas las novedades y retransmisión en vivo en el canal de Twitch Turbolover 1984.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Villarreal. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundaciocaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fent poble.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí, en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaybob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad?
¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Ara sí, Maria, ens tornem cap a casa i ens contes el que està passant al nostre voltant?
Bueno, mitjanament per a casa, no? Perquè és que vos tinc que parlar d'una nova línia ferroviària que es fica en funcionament. És la marca Irio, que és una nova que entra en el sector de l'alta velocitat d'Espanya, no? Per fer front sobretot a Renfe i a la francesa NSF, que preveu que els seus trens comencen a circular a partir de novembre en dos corredors, seria el Madrid-València i el Madrid-Saragossa-Barcelona. I si mateix Renfe augmenta també l'oferta de serveis intercity entre Madrid i Castelló. L'oferta per als caps de setmana entre Madrid i Vinaròs es manté, modificant l'hora d'eixida de Madrid intercity dels divendres amb destinació Vinaròs, no? Que això està bé, no? Perquè moltes voltes fan aquesta trampeta de ficar els preus econòmics dilluns i o sigui, els divendres i dilluns o diumenge sobretot, que és quan tu te'n vols anar, no fer la trampa de dijous i dilluns per el matí, ben ben matí.
Però això és molt bo perquè te portes cosa de fora per veure com ens beneficia a nosaltres que estem així, no?
Hombre, clar, és que jo pense que a més són serveis que a la gent li agrada saber, no? Doncs bé, també parlem de la Diputació de Castelló, perquè el president José Martí va signar ahir un preacord per a la instauració de la carrera professional de la plantilla de la pròpia institució provisional i del seu organisme autònom del Consorci Provincial de Bombers. La carrera professional pretén incentivar la projecció laboral de les funcionaris i funcionaris durant la seva etapa professional, que va associada a unes millores de la seva formació i remuneració econòmica.
Lo més bo i lo que més m'ha alegrat de lo que han signat ha sigut la unió de tots els sindicats esta volta. Perquè sabem que tots els sindicats no estan d'acord a voltes a l'hora de signar algo, i en este cas trobe que ha hagut molta unió. Això ens dona molta tranquil·litat, perquè el que ens fa entendre és que la unió fa la força davant de les coses, i al final el que volem és això, que les coses isquen.
I si d'una banda en la Diputació Provincial parlem d'unió, on no hi ha unió, Susana, és en el PSPB de Castelló, perquè per a consensuar una llista, per a la presentar, hi ha moltes dificultats, no? No s'entenen davant d'aquestes primàries que enfrontaran en les urnes a Germán Renau i a José Luis López. Tenen com a límit màxim aquest dijous per a presentar-hi la llista conjunta, i clar, ens hem preguntat per què aquesta desunió. Es rumoreja que tenen diferents maneres de confeccionar la nova direcció, no? Però millor preguntar-li-ho a uno d'ells, no, Susana?
Sí, avui l'entrevistarem, però la sensació que a mi me dona és que arribaran fusionats, és dir, units. No volen anar a aquesta assemblea del dissabte en dos equips, no? Per què? Pues perquè això fa una divisió interna, que és el que no volen. I jo tinc la sensació de que dimecres per el matí serà tot solventat. Diuen que dimecres per la nit és la fecha límit, dijous ho tenen que donar, però dimecres aniran en la llista fusionada.
I ara ens n'anem a Almassora per parlar de dos temes. El primer és que el president de Tambors de Passió, Damián Aguilella, ha revelat que el metge Juan Casanova trencarà l'hora en la nit del pròxim dijous sant. L'agrupació de Tambors d'Almassora ha triat al doctor per al seu acte més important de la Setmana Santa, coincidint amb l'any de la seva jubilació, no? Segons ha destacat en la roda de premsa el màxim responsable de l'entitat, al costat de l'alcaldessa Merche Galí i el regidor de Cultura, Javier Moya. I sí que enhorabona per a Juan Casanova, que a més és una persona molt estimada a la localitat d'Almassora. I després parlem que l'única oficial de la policia local d'Almassora, Paula Fajardo, ha representat a la província en la primera trobada d'oficials de la Comunitat Valenciana celebrada a Benidorm. Fajardo ha intervingut en la taula redona principal del Congrés Professional, on ha assenyalat la importància dels comandaments intermedis en el cos policial, així com la creixent representació de les dones en l'escala de comandament, no? Pues ahí la visió femenina a aquesta trobada, no? Sí,
parlem d'Almassora.
Sí, estàvem parlant d'Almassora i d'aquest punt en contra d'oficials de la Comunitat Valenciana.
Uh-huh. Ens arriba també una nota de premsa del CESIF on denuncien que en Almassora, precisament en Almassora, la policia local no disposa de xaleco antibales per a tots els agents. Ens ha semblat un poc estrany, obstant, farem una entrevista a veure què ens conten.
I ara ja, si vos pareix bé, venim ací a Vila-real perquè la regidoria de serveis públics ha perfilat un pla de millora de parcs que donarà continuïtat a les accions que en els últims mesos ha dut a terme el departament per al condicionament d'espais públics i zones verdes del nucli urbà. Aquest pla, que ja ha permès la millora d'enclavaments com la plaça de la Mayorazga, tindrà continuïtat a través de nous projectes d'adequació. Quins? Pues mira, en pròxims dies es cometran diferents obres de millora del parc situat a la contornada del carrer Encarnació amb el camí vell Onda Castelló, al costat del pavelló Sebastià Mora. També el parc del pavelló Melilla. També procedirà al repintat i arranjament de la locomotora i del vagó de l'antiga Pandelora i alguna innovació més com a instal·lació d'alguns dispositius d'informació, un codi QR o similar per a facilitar imatges i dades històriques sobre la Panderola, no? I també hi haurà millores al jardí del Pilar. I bé, i també parlem que l'Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb la Fundació Caixa Rural Vila-real, activa nous cursos de digitalització. En aquest cas estan dirigits a micropimes, així com a col·lectius de persones que necessiten ajuda per a introduir-se en el món de les noves tecnologies. Tenen tota la informació d'aquests cursos a la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. I abans d'anar-me a esports i donar-li pas a Víctor, recordar que tenim en marxa un concurs patrocinat per Opticalia i Bob Vila-real a la nostra pàgina web de Facebook. És molt senzill, tenen que entrar a la nostra pàgina i comentar, etiquetar a una persona que vostès creguen que necessita un examen visual mèdic en aquesta òptica. I què podem guanyar? Doncs una entrada doble per a gaudir en aquest cap de setmana del nostre Villarreal Club de Futbol a l'Estadi de la Ceràmica, on jugarà en front al Atlético de Bilbao.
Per cert, avui no fa tant de fred com ahir. Vosaltres heu notat la temperatura? Pues, dona la mateixa sensació de fred que ahir?
No.
No, avui fa... O és que ens hem habituat, no?
Sí.
En Morella, menos 2 graus. I a Castelló teníem 10 graus. Arribarem fins 14, però d'ahir no passarem. És dir, el dia serà fresquet. En Requena també 2 graus, un màxim de 7. I en Oriola... 10 graus, un màxim de 12. Serà el mes més gelat des de 1983.
Escolta, què li passa al món? El març més plujós, l'abril més fred. A veure, que és primavera. Aquí hi ha que dir-ho, això, Susana. Aquí tinc que informar.
Però no... a veure, clar, ara tota la gent està pensant què ocorrirà el dia de les provessons, este divendres.
Pues que hi ha que anar tapaets.
No, però estarem... arribarem fins 26 graus.
Però què me dius? Com podem tindre avui els menys 2 de Morella i tindre 26 divendres?
26 graus en la Caperulla és papereta, eh?
Espera, anar quasi nuets baix.
La matinada de dimarts i dimecres encara tindrem ruixats al sud, però el matí de dimecres s'anirà obrint clarianes i tindrem una vesprada amb sol i temperatures que ja podran fregar els 20 graus. I... al litoral, dijous i divendres, seran jornades assolellades amb vent de ponent i màximes podran arribar a superar els 25 graus en alguns punts de la costa. És a dir, 26 tindrem a Castelló. Per lo tant, anem a lluir calça per la que la porte. És a dir, a partir de dimecres pujarem 18 graus, dijous 22, divendres 26. I al cap de setmana ja... de lo mejor,
no va
de lo
más,
mejor.
No?
Ah, bueno, una cosa, estic parlant de lo que és la zona de Llevant. Els que no esteu a Llevant... clar,
anirem... A lo millor passem fresqueta i arribem allí i trobem que seguís en hivern, no, Susana?
Sí, per això comentava, els que no estiguen a Llevant, però els que se queden així ja saben que podran trobar fins i tot 26 graus. Pauseta de publicitat i els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira como va gozando.
Ara sí, Víctor Esports.
Bueno, pues avui torna a la Champions, tenim el Benfica Liverpool i el Manchester City Atlético de Madrid, però bueno, tots pendents de lo de demà, avui ja tenim les rodes de premsa, tant les alemanes com les nostres, i fixant-nos en les imatges dels entrenaments a veure si podem rascar algo.
A partir de hoy hablar alemán, ¿no, Víctor?
Ojalá,
ve
ojalá.
Ve aprenent ya con dir bon día y demanar cosas, ¿eh?
Ojalá se apiguera una miqueta.
Bueno, no está mal mai, ¿eh? Pero es comenzar a dependre.
Ya, pero bueno.
En fin, ¿més noticias?
No, eso dir que es el Guardiola contra Simeone al Snow de la nit, que es el partido estelar de la nit, y que el altre es el Benfica Liverpool, que es el que podría decidir el nuestro rival de la segunda ronda. Pero que bueno, que todos estén pendents de lo nostre, a les dos parla Ruli, parla Emery, a veure què ens diuen i si tenim alguna bona notícia de cara per a demà.
De ben segur que sí. Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su vasito me está envenenando.
Estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Con carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y pollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
¿Te agradaría tindre dents fixes y estéticas? Clínica Dental Joan Llop te ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Va, on quedem?
on anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Hey, yo, big wave. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in.
I ara des d'Almassora, un representant del CESIF de l'Ajuntament de la localitat denuncia que des del 2018 tenen la promesa de que els agents porten o adquirisquen xaleco antibales perquè la policia local no en té prou, ja que en tenen 6 per a dones i 8 per a homes. I n'hi han vora 40 agents homes. Anem a parlar amb el representant del sindicat del CESIF perquè vos explique quina és la situació en este moment. Buenos días.
Hola, buenos días.
6 chalecos para mujeres, para policías locales mujeres, y 8 para policías locales hombres, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Los 8 chalecos los tenemos que compartir durante todos los compañeros. Durante la pandemia se nos prohibió compartir vehículos, incluso bolígrafos, pero los chalecos los teníamos que compartir. Son chalecos que es imposible llevarlo 8 horas seguidas, son chalecos de grandes, que dentro de los vehículos es incómodo ir con esos chalecos porque no se acoplan bien al cuerpo, entonces nos dificulta mucho la tarea y al final acabamos llevando los chalecos en las maletas dentro de los vehículos y bajamos a los servicios sin ponérnoslos porque no son cómodos, no son operativos para trabajar con ellos.
En la actualidad hay 45 agentes, ¿no?
Sí, entre hombres y mujeres, sí.
Uh-huh. Nos ha llamado la atención cuando hemos recibido la nota de prensa del CESIF porque, claro, si es una población pequeña que dispone de pocos recursos, al final el chaleco tiene como un forro que es el que lo puede utilizar más de una persona. Pero claro, es que nos ha sorprendido que esto ocurra en el Ayuntamiento de Almazora. ¿Les han explicado por qué aún no han adquirido esa indumentaria?
Pues hicimos un escrito solicitando las explicaciones y nos contestaron simplemente, después de reclamarlo de el síndic, que hay esos chalecos y es lo que hay. No, en ningún momento nos explicaron por qué no se ha cumplido el compromiso que en el 2018 la alcaldía lo dijo públicamente ellos. De hecho, en la página web del ayuntamiento está publicado que se comprometen a comprarnos los chalecos personales.
Uh-huh. Estos chalecos que ustedes tienen ahora mismo en las instalaciones, claro, porque ustedes piden chalecos más ligeros, que se adapten mejor al cuerpo. Supongo que es que estos que tienen llevarán mucho tiempo, ¿no?
Algunos sí que son más antiguos, otros sí que es verdad que el ayuntamiento los compró, pero son chalecos que por sus características son para hacer controles más estáticos. Los chalecos que pedimos, que son los que llevan la mayoría de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil Nacionales como otros compañeros de las policías, son chalecos que se acoplan a la gente que lo lleva. Entonces lo lleva siempre bien ajustado, bien medido y no es incómodo trabajar con ellos.
Claro, hablamos de la comodidad o de la incomodidad, pero claro, es que resulta que son agentes de policía, es que está en juego su vida, ¿no?
Efectivamente, de hecho últimamente hace poco salió una noticia de una compañera de que un señor intentó acuchillarla con unos cuchillos. Hace 2 veranos aquí en Almazora también tuvimos un problema con un señor con un cuchillo y esas situaciones normalmente no te suelen avisar. No es, oye, que te voy a atacar con un cuchillo. Entonces, lo recomendable es que vayamos, que trabajemos con los chalecos puestos, y los chalecos que nos facilitan, pues no puedes estar 8 horas trabajando con ellos.
Habitualmente, ¿cuántos agentes están operativos en su municipio cada día?
Pues los turnos en teoría se componen de 7 agentes, 1 en central y 6 agentes en la calle.
Pues entonces sí que lo tienen complicado lo de los chalecos, ¿eh?
Pues esperemos que la alcaldía cumpla su promesa y que nos compren los chalecos, ya le digo. De hecho, han habido compañeros que han optado al final por de su bolsillo pagarse los chalecos.
Claro, porque es que es la seguridad de ustedes, es decir, eso es como, claro, es como,
bueno, la seguridad nuestra y la de los ciudadanos, porque si nosotros no podemos hacer nuestro trabajo con seguridad, tampoco podemos atender al ciudadano con seguridad.
Claro, lo único que ocurre es que los ciudadanos siempre pensamos que la gente de policía al final lo que hace es hacer su trabajo y proteger. Por eso yo lo primero que he pensado es en la seguridad de ustedes. No me imagino a una gente que vea a alguien en peligro y que no actúe por no llevar chaleco. ¿Sabe a lo que me refiero?
Hombre, efectivamente. Lo que pasa es que al final, pues, acabas haciendo la faena igual. Pero si a nosotros nos hieren, nosotros no podemos hacer nuestra función tampoco.
Claro, esto es algo que no ha ocurrido en la población, porque imagínese que ustedes están reclamando esto y que ocurre justamente este hecho, habiendo ustedes denunciado incluso al síndic de Greuch.
Pues no sé, no, la compra de material no es una decisión de los agentes, eso es, además fue la alcaldesa la que se comprometió. Uh-huh.
¿A ustedes previamente lo habían pedido, es decir, o desde que lo han pedido el consistorio ha cambiado de, digamos, de la persona que tiene que decidir sobre esas compras?
No, eso no se nos ha informado.
Ustedes deciden lo que les hace falta y en teoría deberían atenderlo, ¿no? Entiendo lo que usted me está diciendo.
Sí, a ver, nosotros en su día se llevó un acuerdo con cuando se negoció el convenio con la alcaldía y la alcaldía de hecho es la que lo publicita. Uh-huh. Pero 4 años después no lo ha cumplido. Desconocemos el motivo.
Pues me deja sin palabras, es cierto que me deja sin palabras. Y sabe, a raíz de que he visto la noticia que han lanzado del CESIF, he hablado con todas las ciudades, bueno, hay 2, lo demás son poblaciones grandes, y todas, cada uno de los agentes tiene un chaleco, incluso las poblaciones pequeñas, ¿sabe?
Sí, hay muchas poblaciones que ya, gracias a Dios, lo dan por de dotación particular. Cuando se incorporan agentes nuevos, se les facilita como dotación los chalecos.
En fin, esperemos que todo esto se resuelva. No obstante, preguntaremos al consistorio de Almazora si qué piensan hacer con esto, porque en verdad, si está publicado y está publicitado, imagino que lo deben tener ahí para ejecutar esa función. En fin, lo preguntaremos.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Straight up, right hood, see mama make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm coming out and make it.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol. Y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions, como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre, en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
No te creo que la tarjeta Mastercard Profesional de Grupo Cooperativo Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe o superior de abril a junio.
¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
Tarjeta emitida por Grupo Cooperativo Cajamar. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard Profesional.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ara anem a parlar en el regidor de Solidaritat, Álvaro Escorihuela. Solidaritat?
Cooperació, integració.
Pues de tot això anem a parlar. I en Susana Moreno, ella és responsable del projecte Vacacions en Pau. de l'associació...
Esmara Vila-real.
A veure, aquest estiu sí que podran vindre els xiquets, no? I xiquetes.
Sí, aquest estiu podem retomar, reprendre el projecte de Vacances en Pau i aquest estiu en Vila-real tornaran a veure xiquets arauís.
Més ara que estem tan sensibilitats, no, regidor?
Sí, efectivament. Bueno, ho parlàvem abans, fa un moment fora de micro, la setmana passada o fa uns dies vas tindre a més l'oportunitat d'entrevistar a una altra persona de l'entitat pel tema de la problemàtica del Sàhara. És veritat que l'altre dia, quasi per unanimitat, a més vam aprovar una moció en el plenari municipal de recolzament al poble saharaui, per tant, pues, efectivament està de rellevància actual últimament i a més també en una ciutat com Vila-real, on històricament durant tants i tants anys aquest programa s'ha dut a terme, que els dos últims, per desgràcia, la pandèmia no s'ha pogut mantindre. Sí que vull en este sentit recalcar l'esforç i el treball d'Esmara Vila-real, perquè a pesar de que hem estat tancats, de la pandèmia, de que efectivament no han pogut vindre xiquets, sí que han mantès el conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, especialment i gràcies a la seva magnífica tasca, adreçat en este cas a que l'altra pata o l'altre projecte que ells duen endavant, que és el Caravana per la Pau, que és el Dur Aliments, doncs és on s'han redirigit tots els esforços econòmics dels últims dos anys en este sentit per seguir recolzant des de la distància al poble saharaui, i este any, doncs, com dia Susana, per fi poden tornar els xiquets a Vila-real.
Clar, el que passa és que ha sigut en un espai molt curt de temps que han parlat d'això, però Esmara Vila-real no s'ha fijat o no diu ara tornen, no, és que ha estat, com bé diu el regidor, tot el temps pendent del poble saharaui. Quin requisit ha de tindre la gent per a poder acollir en sa casa, en el seu llar, a un xiquet o una xiqueta saharaui?
Pues en principi lo que nosaltres demanem és que la família que vulga acollir un xiquet que assolisca el compromís de voler tindre'l durant tot l'estiu, durant les 6-7 setmanes que està previst de que vinguin aquest estiu els xiquets. Qualsevol família que siga monoparental o siga en parella, d'igual de qui tipus, pues pot acollir un xiquet mentre es tinga cobertura sanitària i, clar, que considere que és un membre més de la família.
No, és que no dubte, sobretot perquè jo he tingut prova, gent que acollís i el xiquet o la xiqueta que ve s'adapta rapidíssim i forma part de la família, perquè és que no te dones compte pràcticament.
És que els xiquets és el que tenen. Els xiquets són tan maleables que en seguida s'incorporen i tu el fas, ells se fan de voler i tu en seguida els vols en seguida.
A veure, quan arribaran? Ja sabem la fecha.
Encara no ens han donat una data concreta. Està previst de que vinguin a meitat del mes de juliol i que se'n vagin a principis de setembre o finals d'agost, però han dit que a principi de setembre. I és l'únic que ens han dit. No ens han concretat encara ninguna data en concret.
Uh-huh. I vindran, és dir, per aquests xiquets vinguin, hem de dir quanta gent, no, està predisposada a acollir, és dir, no, fins que no sapiem la gent que està disposada, no...
És que el programa, en les delegacions arauís que n'hi ha en Espanya, ens han donat de plaça fins la setmana que ve per a poder demanar el nombre de xiquets que volen vindre a Espanya, les famílies acollidores que puguin haver així en Espanya. Aixina, ells en els campaments miraran primer els nascuts en el 2014 i quan cobrisquen tots els xiquets del 2014 es començaran en els nascuts en el 2013 fins a cobrir totes les famílies que vulguin acollir xiquets.
És dir, del 2014... per aixina, tenen en este moment, tindran 10?
9 anys.
9 anys.
8, 9 anys.
Segons. O sigui, el que s'acolliran seran xiquets de 8, entre 8 i 9 anys.
Sí, en guany s'acollirà aixina perquè al haver dos anys de parar per el problema del Covid, s'ha volgut es començar en els xiquets d'esta edat perquè puguen tindre una seguida i no vindre xiquets molt majors i que només puguen estar un any. Aixina poden estar diversos anys i les famílies se poden integrar millor els xiquets i les famílies.
Clar, és que sí que n'hi ha hagut un antes i un després de la pandèmia. Per què? Perquè aquests xiquets que poden vindre en 8 anys, poden vindre fins quina edat?
En principi, podien vindre fins l'any que complien 11. Clar. A no ser que tingueren algun pare màrtir, que entonces sí que es donaven un any més de pròrroga.
Algun pare què?
Màrtir, que havia mort per la causa del Sàhara.
Ah, ah, ah. És que clar, no desconeixem aquestes coses i entonces enguany fins i tot en el conflicte que hi ha.
A nosaltres les notícies que teníem dels xiquets que podien vindre ens els van donar el dia 5 de març. I els problemes que tu vols, mos estàs parlant, han sigut posteriors.
Clar, regidor, perquè en este cas tinc que parlar amb vostè perquè això és política i, per lo tant, a la gent se'ns escapa, no?
Efectivament, és una situació delicada. Evidentment, nosaltres, fora d'entrar a debats que podrien donar per a molt, evidentment, sí que a nivell local està clar que l'Ajuntament de Vila-real, de tots els colors polítics o quasi tots els colors polítics, és veritat, i ho venim demostrant perquè dona igual, este és un projecte molt antic, que ve de molts anys, governant diferents colors polítics en l'Ajuntament de Vila-real i sempre s'ha recolzat i, per tant, crec que per a nosaltres el més important és que com a institució local, que és la que té competències en l'àmbit local, recolzem i seguirem recolzant aquest projecte i seguirem acollint i apostant per aquest recolzament a Esmara perquè puguen realitzar la seva tasca i que puguen vindre xiquets i xiquetes saharauis aquest estiu i esperem que durant molts estius més ojalà algun dia no tinguin la necessitat de vindre perquè no tenen que fugir d'una guerra.
Clar, però i ells han parlat en la gent que normalment fan d'enllaç, perquè com reben allò de que en Espanya podeu anar en estiu després de lo que ha passat?
Ells la veritat és que com tenen la cultura de que sempre han vengut en estiu, pues una cosa que tenen assolida, no és... Els xiquets tampoc tenen la culpa de res.
No, els xiquets tinc clar que un xiquet és un àngel, és que és dir, tu veus la cara d'ells i ja te'ls quedaves, però no, ja no els tornaves, no? Però jo parlo de les famílies, és dir, jo com a adulta no mire algú que em dona la mà, sinó d'on ve Ixama? Què representa en aquest moment Ixama? No han tingut notícies de lo que pensen en aquest moment allí.
Pues la veritat és que el que puguem pensar és que és un benefici més pels xiquets o el que puguem pensar que els inconvenients que tinguen. Perquè si venen així a Espanya en les famílies saben que van a tindre un vincul així en Espanya que a lo millor pel futur les pot servir perquè si un xiquet s'acopla molt bé en la família pot acollir-se també a algun altre projecte que si ja a nivell, no està a nivell local però està a nivell comarcal com és el projecte Madrassa que podrien vindre a estudiar durant tot l'any escolar.
El projecte Madrassa, explica'l.
El projecte Madrassa és al contrari que el Vacances en Pau. El Vacances en Pau venen durant l'estiu, que és l'estiu que no van al col·le, i el projecte Madrassa venen durant tot el curs escolar. Venen en setembre i se'n van en juliol quan venen els de Vacances en Pau. I entonces, així els xiquets estan en la mateixa família i poden estudiar pues, si estan en l'ESO, si estan en un batxillerat o qualsevol, o en la universitat.
Veu, cada volta escoltes més coses que no sabíem, de veres. Entonces, parlem famílies, persones que, imagines, gent que estiga soles...
Sí, gent monoparental que a lo millor pues un home o una dona que pues tinga espai, tinga
encara
temps,
que no tinga fills
o no si no té fills no passa res tampoc, pues pot també acollir. Lo que nosaltres demanem, que mos demanen també a nosaltres, és que estiguen nets de delictes sexuals i penals.
Bé, clar. Però això és per pura lògica. Vamos, això és el primer que hem de pensar, no?
Això.
Tot el món.
Entonces, a partir d'ahí, qualsevol tipus de família ja es pot acollir un xiquet.
I com se poden posar en contacte?
Pues mira, nosaltres tenim una pàgina en Facebook, que és Esmara Vila-real, i allí està el telèfon i el correu electrònic, que és esmaravila-real@gmail.com.
Entonces es que deixen les dades i vostès se posen en contacte amb ells, sí. I ja bueno, pues fan els tràmits que han de fer, no?
Claro, pues si tenen algun dubte, si tenen alguna aclaració, si volen saber qualsevol cosa, se poden ficar en contacte per el Messenger, per exemple, de la pàgina del Facebook, i nosaltres ens fiquem en contacte amb ells. Si ens deixen el número de telèfon, pues al telèfon, i si no, pues a través del Messenger tornem a contestar, i qualsevol dubte pues nosaltres el resolem.
Tenen de temps fins?
La setmana que ve, el cap de setmana, a principi, la Setmana Santa.
Sí.
Hasta el dia 12.
Uh-huh. Pues no sé, ojalá hi anem molta gent.
Pues sí, la veritat és que seria molt bonico que hi hagueren molts xiquets que estigueren per els nostres carrers de Villarreal.
Clar, i tant que sí, disfrutant. Moltes gràcies, Susana Moreno, per haver vingut i haver-nos contat tot això.
Gràcies a vosaltres per contar-ho amb vosaltres.
Regidor, espere que este conflicte deixi de ser un conflicte, no?
Pues sí, efectivament, deixi de ser un conflicte, i mentre ho siga, pues per animar a les famílies de Villarreal Enquesa a que s'animen a participar d'aquest projecte aquest estiu.
Moltes gràcies als dos.
Gràcies.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Every time I open my mouth, I have regrets in my mind. Every time, and no one seems to figure me out.
Bueno, com bé ja saben, que ahir els vam dir que l'empresa Nordex Acciona de la Vall d'Uxó primer va tindre una reunió els treballadors, que van quedar tots en un acord per posteriorment entrar a parlar en la empresa. Bueno, pues sobre les 6 de la vesprada teníem ja aquest acord que s'ha signat i és, tenim el comunicat d'acord de NLERE d'empresa Nordex Acciona de la Vall d'Uxó. Per part del comitè d'empreses ens deien que sempre han abogat per el no al tancament de la planta productiva de la Vall d'Uxó i no a l'amortització dels puestos de treball. Davant d'aquesta negativa per part de l'empresa i com un gest de responsabilitat, els 94 treballadors al final del període de consultes han accedit a negociar un preacord d'ERE amb l'empresa que comprèn tantes mesures socials com indemnitzacions monetàries. La ratificació del preacord va tindre lloc ahir per dematí, després de, com bé els avança d'antes, tindre aquesta votació per part dels 94 afectats. Tenim com a resultat clara una gran majoria a favor. Per a que ens parle d'aquest acord, anem a parlar amb Martín Beteta. Tenim tres punts que ell va a resumir molts. Buenos días, Martín.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un poco así, como todo el mundo. Verás, antes de hablar contigo, tenía aquí en el estudio a un concejal, se acaba de ir, y estaba leyendo el acuerdo con cara de tristeza y de pena siempre, porque al final lo que ocurre es que el trabajador, pues eso, necesita seguir trabajando. No tiene más remedio, ¿verdad?
Sí, pues así es, a ver, así con esa sensación más o menos estamos todos aquí en la planta. Por una parte, la sensación de alivio de ver que el periplo este de 40 días ya sea más de 40 días se ha acabado, pues se acaba la incertidumbre, se ha acabado el nerviosismo y se acaba todo esto. Por una parte sí que tienes ese alivio de ver que ya ha pasado todo, pero por otra parte pues tienes el sabor amargo, por así decirlo, porque no se ha conseguido el objetivo de parar el cierre de la planta y se ha llegado a un acuerdo que sí dicen que es muy bueno, que según nos estaban comentando expertos y demás en la materia, me dicen que es uno de los mejores acuerdos o el mejor acuerdo que se ha firmado en la Comunidad Valenciana en los últimos 20 años, pero no nos sirve. No nos sirve porque al final lo que hemos perdido ha sido el trabajo, que era por lo que estábamos luchando.
Claro, porque hay indemnización de 40 días. Usted, si quiere, lo resume porque se lo sabrá de memoria.
Sí.
Para que la gente pues pueda ver lo que al final han conseguido.
Pues a ver, en cuestión de reubicación y conservación de puestos de trabajo se han conseguido 85 reubicaciones, de las cuales pues lo que es el grueso de la plantilla puede acceder a unas 40 o así. El resto pues son puestos de oficinas, de ingeniería y demás. Y luego pues en conceptos indemnizatorios, como bien decías, pues son 40 días por año trabajado, más un plus lineal de 1.000 euros por año trabajado, el abono del 100% de las vacaciones de 2022, el bonus de 2021, que es una paga adicional, y la paga extra, aunque salieras ahora, pues sería el 100% de la paga de junio. El del cómputo global son una media de 52 días por año. Si eso lo trasladamos a días, pues es una media de 52 días por año trabajado.
En fin, podemos decir que se ha luchado y al final se ha conseguido más de lo que en un principio les iban a dar, ¿no?
Sí, se ha luchado, se ha peleado todo, se ha movido cielo y tierra y al final se ha sacado, en planes sociales hemos avanzado bastante, hemos conseguido bastante, y luego en el concepto de indemnizaciones pues también se ha avanzado mucho, pues se partió de una base de 28 días por año con un tope de 16 mensualidades. Entonces, claro, se haga en ese aspecto sí que se ha avanzado bastante.
Finalmente hay un plan de recolocación por un periodo de 9 meses, ¿no? En el supuesto de que la empresa reanudará la actividad.
Sí, ese dentro del plan social hay unas cláusulas y esa es a partir del 30 de julio, que es está previsto el cierre de la planta, pues en el periodo de unos 15 meses posteriores al 30 de julio, si se reanudara cualquier tipo de actividad por parte de la empresa en la planta de Valdeuso, pues debería contratar a quien fuere o quedara libre de los 94 puestos de trabajo.
Siempre que fuera la misma empresa, imagínese que no fuera la misma empresa.
Pues usted misma lo ha definido. Si no es la misma empresa, le ponemos otro nombre, otro CIF y demás, pues a lo mejor esta obligación ya deja de ser una obligación y no sabemos cómo puede acabar.
Bueno, han hecho un máster en... ¿Cómo le explicaría yo? En contratos, ¿no? En cómo tiene que gestionar uno su propia vida a la hora de firmar un contrato, ¿no?
Sí, básicamente hemos hecho varios. Hemos hecho uno en relaciones políticas, hemos hecho en contratos, hemos hecho en negociaciones internas, externas y vamos, no nos ha quedado nada por ningún palo por tocar durante este tiempo.
Cuando ahora ustedes van comunicando que finalmente se cierra la empresa, ¿en cuántos medios de comunicación ha salido esta noticia?
Pues de la Comunidad Valenciana en todos, y a nivel nacional no me consta. No me consta, tampoco hemos tenido un gran seguimiento a nivel nacional, ya que ha habido noticias de mayor relevancia y a lo nuestro pues no se le ha hecho mucho caso a esta noticia, pero en los medios regionales sí que ha salido en todos.
¿Cuántas llamadas han recibido de gente, de políticos, a los que ustedes han ido a llamar y que ahora les prestan la colaboración para seguir trabajando en el problema que les dejan a ustedes, porque los dejan en la calle?
Sí, a ver, hemos recibido de varias instituciones. De hecho, el viernes pasado estuvimos reunidos con Maco, la presidenta de Parc Sagunt, y con Darío Moreno. Luego Tania Baños también se ha interesado. Una vez que pase el proceso de recolocación interna y demás, pues nos tenemos que reunir también con Tania Baños, con David, el alcalde de Nules, y más que nada enfocando pues cada trabajador de donde tiene su residencia, pues es un poco hablar con el alcalde y el alcalde que tiene relación con las empresas de la zona, a ver si en el caso de que fallen esas reubicaciones, pues poderle buscar un futuro también a los compañeros, ya no como comité de empresa, sino pues se han hecho unos contactos durante todo este tiempo y pues hacer un poco uso de esos contactos.
Claro, Martín, porque usted ahora ya deja de ser el presidente del comité de empresa, ¿no?
Sí, nosotros ahora hemos dejado ya de ser, bueno, mientras esté abierto seremos el mismo comité y demás, pero ya más que nada empezamos a hacer lo que se llama el comité de seguimiento del ERE.
Ah, muy buena idea, ¿eh?
Sí, tenemos un plan de seguimiento para que la empresa cumpla todo lo que se ha acordado y lo que se ha firmado en ese acuerdo, y ese plan de seguimiento pues conlleva las recolocaciones internas, recolocaciones externas, que también hay un plan de recolocación externo por parte de Randstad que lo llevará a cabo con los compañeros de la planta, el que no se pueda acoger a las recolocaciones internas, conceptos indemnizatorios y demás, y pues todo lo que está en ese acuerdo plasmado se tiene que ir cumpliendo y nosotros pues lo tenemos que ir revisando en un plazo que será prácticamente los 9 meses que dure.
Pues entonces nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurre, de todas esas promesas que les han hecho, y esperemos que las cumplan. Porque ¿sabe lo que ocurre? Que si dejamos de estar pendientes, la cosa queda un poco en el olvido y tampoco es justo, ¿verdad?
Pues hombre, eso es lo que vamos diciéndole tanto medios de comunicación como a políticos y a todo aquel que se interesa por este, por nuestro caso o por nuestro problema, desde el día 17 de febrero que empezó, les hemos dicho siempre lo mismo: en el momento la llama se apague, pues ya puede hacer cada uno lo que quiera, o puede funcionar, no puede funcionar, pero si conseguimos que entre todos aportar ese granito de arena para que la llama siga viva durante este tiempo, pues siempre nos irá mejor.
Sobre todo porque hoy la llama la tienen ustedes y mañana la puede tener cualquier otro.
Así es, y por lo que estamos oyendo y conforme está ahora mismo el plan en el mundo, es una cosa que está a la orden del día.
Pues no tenemos más remedio que de lo que aprendemos cada uno, luego lo ponemos en práctica a otros, porque lo aprendemos a la fuerza, no nos queda otra, ¿verdad?
Sí, sí, así es, y desde luego que aprender en estas situaciones se aprende rápido y se aprende sí. Mucho.
Se hacen másters. Martín Beteta, muchas gracias por habernos atendido y no le digo adiós porque estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo en cada momento. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough. Keep it up and go on. Yeah, you're only holding out for what you want. I know that it's so frustrating, but it's enough. Keep it up. It's
enough. Estás a la 92.2 FM.
Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25, con carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y pollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me?
Bueno, i com bé saben, ahir era el dia més car en l'electricitat. Fins i tot ens donaven horaris per a poder pagar la llum més barata i saber en quins horaris podrien consumir esta electricitat que necessitem i pagar menys en el recibo de la llum. Si pensem en el que són les energies renovables, bueno, sabem que este cap de setmana també el 66% de l'energia que han consumit és bé d'energies renovables. Per això anem a veure on està el debat. El debat entre posar plantes fotovoltaiques, no posar-les. Anem a saber exactament el per què n'hi ha propietaris de terrenys que no veuen massa clar allò de llogar-les o de vendre-les. Per això no va parlar en Francisco Andreu, ell és de la Plataforma d'Energia i Territori de la Plana Baixa. Bon dia, Francisco.
Bon dia, moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Plataformes fotovoltaiques, sí o no?
Bé, hauria... habrían de decir sí, pero el que ocurrís es que la manera en la que ciertas empresas están plantejant el tema o el debat, digam, ficar plaques, és a través de macroplantes, és a dir, assolir grans quantitats de terreny i bàsicament arrasar-lo. Ahí anem a la qüestió de dir, bé, estem parlant d'energies renovables perquè volem un futur sostenible, perquè s'ha de fer la transició energètica, però clar, si per a fer la transició energètica, si per a produir energia sostenible t'has de carregar primer hortes i bosques, quin canvi, quina transició és aquesta, no? Hi ha empreses que no estan pensant en això i només pensen en el factor econòmic i quan més gran, més econòmic, però clar, el que ens trobem és que es presenten projectes de grans dimensions, en la que estan assificant al terme de la Vall d'Uixó i Simoncofa són 370 hectàrees, que serien més de 4.000 fanecars de terreny, i el que fan bàsicament és agafar un mapa i més o menys diuen, provem per així, i els dona igual el terreny, siga el que siga. En el cas de la macroplanta que volem ficar així, és tot terreny agrícola d'alt valor, per a més, Inri.
Clar, perquè així en el nostre territori, en la província de Castelló, què ens passa? Pues que està pràcticament tot cultivat de tarongers, de cítrics. En el problema últimament que n'hi ha de plagues i de més, on els propietaris no troben massa rentabilitat. Això significa que han d'arrencar totes aquestes plantacions, no?
Correcte. De fet, en el projecte de la macroplanta que es diu Arada Solar, que volem ficar així als termes, en la seva memòria fica ben claret que han de netejar tot el terreny. Això vol dir talar tots els arbres i llevar tot i deixar un terreny totalment terme per a ficar les plaques. O sigui, això de que venen de que ficaran o plantaran tal, la majoria no és cert.
Clar, perquè ells el que argumenten és, primera, que quan es lloga poden i se finiquita el contracte, és a dir, tenen la possibilitat de renovar-lo o no, no deixen ningú residu, és a dir, la planta se lleva i li deixen altra vegada el terreny tal qual. Això una, i l'altra, que n'hi ha possibilitat inclús de tindre plantes solars i també cultivar al mateix temps.
Sí, això és el que venen, però clar, quan ho penses detenidament, dius, això no és possible. És a dir, pensa que per a ficar les plaques en si han de falcar a terra en hormigó, material, totes les estructures, i bàsicament el que fan és destruir el terreny. A més, el que estem parlant és que el que suposaria, encara que digueren, sí, no, tranquil, d'ací 25 anys tindràs el teu terreny i el tornarem a fer per a que siga tal. El problema precisament ve d'ahí, és que el que estem fent amb aquestes macroplantes és hipotecar el nostre futur, perquè si estem dient que en 25 anys ens quedarem sense una gran quantitat de terrenys, no només ha de ser taronja, no, diguem, el cultiu predominant. Hi ha altres cultius o poden establir-se altres plantacions o inclús dedicar el terreny a altres qüestions, però clar, tindre el 25 anys cobert de plaques solars, això bàsicament és hipotecar el futur.
Vostès han informat sobre la quantia que se percebís quan llogues este tipus de quan fas este negoci, quan llogues el tindre el terreny?
Sí, així el que ocorreix, bàsicament, hi ha un poc un factor de a veure com d'informada està la gent, no? Perquè, clar, si van comunicant-se individualment, no? en cada persona que té una parcel·la, i per cert, aquesta macroplanta són 600 parcel·les, clar, al final poden oferir-los el que es vulguin, és a dir, poden fer una oferta, diguem, un preu baix, com pot ser uns 100 euros per hectàrea al mes, I després, clar, ja depèn un munt de la situació d'aquesta persona, no? Si el terreny està en producció o no, si està abandonat o és un terreny heredat, o si la persona té dificultats econòmiques i pensa, doncs, aquest diner em vindrien bé. Clar, ahí ja ve el problema. Però, clar, el que s'ha de tindre en compte és que si sentes parcel·les, en aquest cas, és impossible, perquè a més coneixem alguns propietaris que ja estan ficant-se en contra, és impossible ficar-los a tots d'acord o, diguem, a plegar a acord per comprar-los tots. Aleshores, aquestes empreses, quan no aconsegueixen els terrenys, diguem, a les bones, van a les males a expropiar. Això no ho diuen, però això ho fan en la pràctica.
Quan parla d'expropiar, de quina manera, digueu, de la forma que puga, perquè clar, així ja entren més agents, no? De quina manera poden arribar a expropiar?
Sí, bàsicament, bé, no tenim, diguem, coneixement concret, específic, però sí que, per una banda, entenem que està la connivència política, no? És a dir, que els polítics miren cap a un altre costat i diguen, no, que faci l'empresa el que vulgui. Però, clar, si els governs, sobretot municipals, però també autonòmic i des del ministeri, planten cara i diuen, a veure, si la majoria dels propietaris no volen vendre, aleshores busca un altre terreny, no? Però, clar, si se li deixa obrar i fer a la seva empresa, doncs...
Clar, no, al final el que vostè me diu és que el propietari se troba rodejat de plantes fotovoltaiques i que es veu forçar un poc a llogar o a vendre, no?
Clar, i vull dir, i el debat que hem començat dient pla que sí o no, clar, el que nosaltres diem és que pla que sí, per suposat, i s'ha de fer quan més pront possible, però el problema ve quan es volen fer aquestes macroplantes de grans dimensions i precisament en terreny del valor agrícola. Aleshores, nosaltres no només estem dient no i no i no, el que estem dient és, escolta, n'hi ha altres alternatives més ecològiques, més positives per al mig ambient i per a la gent, que, com pot ser l'autoconsum, les comunitats energètiques locals i, diguem, disposar de plaques solars en els sostres de tots els edificis, tots els que siguen viables dels pobles.
Sí, sí, fins i tot ja n'hi ha revestiments en edificis que poden actuar com a plaques solars, eh? És a dir, això és l'últim que ha eixit. Per als que parlen d'aixòs terrenys, com per exemple Rambles i demés, que així que se podrien posar les plaques fotovoltaiques?
Sí, sí, és això, és tot, diguem, s'ha d'analitzar, s'ha d'estudiar l'impacte ecològic, també l'impacte social de les plantes, no? Però anem al mateix, és segons les dimensions i segons el valor del terreny, és a dir, nosaltres no estem en contra de, diguem, una planta solar de 2 megawatts, per exemple, en un terreny que a priori no siga valuós o que no ambientalment i social. Aleshores és qüestió de diguem, fragmentar en projectes de menors dimensions. Perquè, clar, quan parlem d'aquestes macroplantes, un altre factor que entra en xoc és com s'evacua tota l'electricitat que produeixen, perquè, òbviament, és molta.
Clar.
I ahí és on estem veient que estan, en els seus projectes, volen construir més línies aèries. En el cas de la macroplanta de solar, d'ací de la Vall d'Uixó, Xilxes i Moncofa,
sí,
haurien de fer una nova línia aèria de 18 quilòmetres fins a la subestació de Betxí. I en el cas, per exemple, de la macroplanta Magda, més al nord, directament el que volen és fer una línia de molta alta tensió, que és encara més... produeix encara més impacte.
Aleshores, el que vostè m'està dient és que n'hi ha en aquest moment vora quin número de fanecaes m'ha dit involucrades en aquesta macroplanta?
Sí, més de 4.000. 370, sí, 4.400.
I en quin punt se troba ara en aquest moment?
Sí, es troba entre el terme municipal de la Vall d'Uixó, Xilxes i Moncofa, és a dir, tota la zona de la punta de la part, diguem, que afecta, i de fet suposaria el 16% del terreny agrícola de tot el terme municipal de la Vall d'Uixó, que té molt de terreny, vora el 80% del terreny disponible de Xilxes, és a dir, Xilxes es quedaria sense cap possibilitat de desenvolupament, i també ocupa una part del terme de Moncofa. O sigui, damunt l'impacte social és encara més greu en el cas d'aquesta planta.
I després de tot el que vostè ha explicat, els propietaris que vostès han anat parlant, suposo que hauran tingut reunions, ells en quin punt se troben?
Sí, pareix que hi ha molt de... molta gent se ho estarà pensant, si els convé, si no els convé. Sí que hi ha propietaris que s'han ficat en contacte amb alguns de nosaltres, perquè la nostra plataforma està formada per diverses associacions, agrupacions, etc. I sí que veuen en preocupació, perquè, clar, sí que hi ha terrenys, parcel·les que estan en producció. Aleshores diuen, és que ni em convé ni vull, no? Perquè és la meva manera de viure, i bàsicament el que suposaria això és tancar i...
I claro, després de tot això, vostès, des de la plataforma, veuen que això anirà avant, es pararà?
Esperem que es pare. En el cas d'aquestes macroplantes, tot depèn del ministeri. Al final, nosaltres estem intentant involucrar per un costat als municipis, als governs municipals, també a la Diputació, i a nivell autonòmic, per, diguem, que donen el suport o el rebuig a la macroplanta, no? El suport a parar-la.
Clar, i per lo que antes me dia, que és la part política, els governs municipals, la Diputació i l'autonòmic, s'han posat de perfil o realment estan entenent el que vostès es expliquen?
Bé, fins ara pareix que estan un poc a l'expectativa. Òbviament no vaig entrar a avaluacions polítiques, però sí que ens ha paregut que, clar, per una banda els governs estan pensant, no?, dient... realment és positiu o no, seria més ingressos, estan un poc valorant, no? Com posicionar-se. Nosaltres, el que estem ara treballant, estem preparant documents per veure si interessa als distints nivells de diguem, portar endavant i posicionar-se i dir clarament aquestes macroplantes no. És a dir, plantes de menors dimensions estratègicament col·locades, doncs sí, pot ser.
Pues molt ben explicat, Francisco Andreu, moltes gràcies per haver-nos donat llum, no mai millor dit, sobre aquesta qüestió, perquè clar, els que la toquem aixina sense estar involucrats ens venen moltes informacions i al final el que volem saber és realment el que ocorreix des de dins de les persones que ho estan patint.
Sí, moltes gràcies. I per cert, que no volia deixar-me de costat. En el tema municipal, en l'àmbit municipal, el que nosaltres volem impulsar també és que els ajuntaments siguin valents, invertissin en ficar plaques solars als sostres d'edificis públics. Algo que pareix molt radical, però que té molt de sentit, perquè al final la inversió la farien els mateixos ajuntaments i després l'energia que es generarà repercutiria en... també al nivell públic, és a dir, això és com entenem que és la forma d'anar endavant i de fer la transició energètica de manera sostenible realment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Francisco Andreu, de la Plataforma Energia i Territori de la Plana Baixa. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, un plaer. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and
would you want me? Tell me, would you call me?
Estás a la 92.2 FM.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Maderarbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Maderarbo, en Avenida Pío 12, 55, Vilareal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seua web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vilareal, calle Fueros de Valencia 1525.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Viu la Festa del Cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Vila-real. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la Festa dels Xiquets. Més informació en fundaciocaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fent poble.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bueno, sense acord per a la candidatura única del Partit Socialista del País Valencià de Castelló, Germán Renau i José Luis López s'enfrontaran este dissabte a les urnes per a veure qui lidera el partit en la capital de la Plana. Anem a parlar a Germán Renau. Germán Renau, saben que ell és diputat nacional per al Partit Socialista del País Valencià. Molt bon dia, Germán.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Amanit pel dissabte?
Sí, per supost, però naturalment encara tenim temps d'intentar arribar a un acord. Sabem que el procés en el que estem, tenim de plaç fins a dijous per a presentar les llistes de la candidatura, de la proposta executiva a l'Assemblea de Castelló, i jo crec que és important que intentem arribar a un acord fins a l'últim minut.
Això serà fins el dimecres. En teoria, dimecres per la tindrà que tindre que se finalitza el plaç, no?
Sí, bueno, el dijous pel matí és quan s'acaba el plaç per la presentació de les candidatures. Així que és el temps que tenim per intentar arribar a aquest acord, per a presentar una candidatura de unitat i per a treballar tots junts a l'agrupació per el futur del nostre ajuntament.
En este cas, vostè és diputat, com bé hem dit al principi, i l'altre candidat és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló. Això pot inclinar més, diguem, la balança cap a l'altre candidat?
Bueno, jo crec que estem en un moment en què és important separar els processos interns i les institucions. Jo crec que hem de tindre en compte que l'Ajuntament de Castelló estem governant, però estem governant en un govern de coalició, en el que tenim un projecte de govern, un programa de govern, que és el Pacte de Fadrell, en el que estan presents tant el Partit Socialista com Compromís i Podem. Uh-huh. I en aquest cas, José Luis López és el portaveu de govern. Això vol dir que hi parla per la coalició com a tal. Jo crec que és important que el Partit Socialista, i més en la situació política en la que ens trobem ara, tingui una veu pròpia separada d'aquesta veu de la coalició. Compte que el programa amb el que el Partit Socialista es presenta a unes eleccions no és completament el programa de govern, perquè hi ha un pacte en altres formacions polítiques, i jo crec que és important que el Partit Socialista de la ciutat de Castelló tinga una veu pròpia i diferenciada per tal de traslladar a la societat, a tota la societat, el nostre ideari, les nostres polítiques i les nostres propostes.
N'hi ha vora 400 afiliats en la ciutat de Castelló. Què li sembla a vostè este número?
Bueno, sí, tenim ara un poquet més de 400 afiliats i jo crec que és una... crec que haurien de tindre més afiliats, lògicament, com sempre, perquè penso que la sensibilitat socialista està present majoritàriament a la nostra ciutat. Jo crec que això es demostra en les eleccions municipals, on som la força més votada, i tindrem que treballar, no?, per ampliar aquesta base. En qualsevol cas, estos són els militants i les militantes que estan cridades este dissabte a la nostra assemblea per tal de triar la nova executiva local, la nova executiva municipal. Uh-huh. I jo crec que a ells i a elles tenim que apel·lar per tal de traslladar-nos, no? La nostra idea de que tenim que estar tots junts treballant per el futur de la nostra agrupació i per tal de ser capaços de tenir una certa autonomia i complementar el treball que s'està fent des del govern local. No és una qüestió de confrontació, és una qüestió de complementarietat, no? d'aportar treball ahí on el govern local no pot actuar o no pot arribar.
Clar, sent que són del mateix partit i tenen el mateix ideari polític, què aporta Germán Renau si és com a secretari general?
Precisament això que estic dient, no? És este punt de vista de que la independència del govern municipal és important pel fet que des de l'Ajuntament no ocupem totes les àrees de govern, i jo crec que és important que hi hagi una veu amb independència des del partit que sigui capaç de treballar per tal de donar més força, no?, al grup municipal i a l'equip de govern que tenim personalitzat en Amparo Marco. Jo crec que és important diferenciar, no?, la part del procés institucional de la part del procés orgànic, que és en el que estem ara mateix. És un procés totalment intern en el que se triarà una nova direcció del partit, i és una direcció que té la intenció de treballar per la unitat de tots els militants, de totes les militantes, perquè és el que no hem viscut en els darrers anys, i jo crec que és molt important fer participar tota la nostra militància d'esta nova visió política.
Vostè parla de la militància, jo parlo de els afiliats que durant el temps s'han perdut o els que no han arribat a fer-se afiliats i hagin optat per altres partits polítics més minoritaris. I això és el que vol vostè recuperar?
Sí, jo crec que és important que recuperem la bueno, ja tenim, no, evidentment, una primacia dins de l'espectre polític del progressisme. Som el partit referència dins del progressisme en el nostre país i en la nostra ciutat, però és important, evidentment, reforçar la presència de la gent dins d'aquest projecte polític. Recordem que fa 8 anys teníem 550 afiliats, una cosa així, més o menys, i en aquest temps hem perdut una bona base de militància. I jo crec que és important, evidentment, apel·lar, no, a la il·lusió de la gent i intentar que la gent vulgui participar. Si no hi ha un espai de participació dins de l'agrupació local, no és possible fer que la gent que ens coneix i que participa amb nosaltres es quede i tingui ganes d'aportar. I això és una qüestió molt, molt important. Jo crec que hem que centrar també els esforços en intentar millorar aquests espais de participació, de debat i de confluència d'idees i també de confrontació d'idees, perquè al final la política és confluir i és confrontar. Confrontar no entre persones, sinó entre idees, no? Perquè si a ti te dona la raó sempre la gent, no tens capacitat de millorar i d'aprendre. Jo crec que és important que quan tu planteges una idea, que hi hagi algú que estigui capacitat per a plantejar una idea oposada per tal de intentar millorar, no, i d'arribar a aquests punts d'enteniment que jo crec que són tan importants en política. Però al final la política és pactar, és transigir, és pactar i és arribar a acords que siguen fruit de l'enteniment i del diàleg.
Vostè pensa que el Partit Socialista, els dirigents del Partit Socialista durant aquest temps han deixat de tocar el carrer?
No, jo no diria que hem deixat de tocar el carrer. És veritat que hem viscut uns anys molt difícils per qüestió de la pandèmia, en què hem tingut un impàs, no, d'aquests darrers dos anys, sobretot l'any anterior, en el que evidentment el contacte no era molt més difícil. Pensem que a nosaltres ens agrada viure el que anomenem el socialisme efectiu, el contacte amb la gent, però és veritat que tal vegada falta un poquet més de contacte, no, amb la societat, i això és el que volem fer, intentar triar d'estar més amb la gent i sobretot, jo crec que és molt important, de donar espai de treball a tot el món, no només tancar-ho a la gent que dona suport a aquest projecte, perquè jo crec que això no és la qüestió i per això és tan important el que estem intentant fer, que és arribar a un acord previ a l'assemblea, perquè recordem que aquest procés és molt diferent als processos que hem viscut tant a nivell provincial o comarcal, no? En aquests processos congressuals del partit triem a un cap de llista, no, un secretari o una secretària general, i després hi ha una possibilitat d'integració en el que l'equip de treball, l'executiva, està formada per gent de totes les sensibilitats del partit. Esto no és el que passarà a l'assemblea. A l'assemblea, el nostre reglament, es presenten candidatures tancades. Es presenta la persona que està al càrrec de la secretaria general, però es presenta també ja directament tota l'estructura, no? Totes les secretaries,
sí, sí.
I quines són les persones que integren aquest equip de treball. I la qüestió és que si arribem a una assemblea, el que acabarà passant és que hi haurà dos punts de vista diferents, òbviament, però també hi haurà dos equips de treball que seran que no tindran després una possibilitat de confluir perquè és el reglament que tenim. I això és el que crec que tindríem que evitar, perquè és el que hem viscut, no?
Claro.
En els darrers anys. Hem viscut una divisió interna que jo crec que no fa falta. Tenim la possibilitat d'arribar a un acord. Jo crec que si volem podrem arribar a un acord en el que totes les parts vegin que hi ha un espai de participació, i això és la nostra proposta, no? Integrar a tota la militància de tota l'agrupació dins d'un projecte que pensem que és exactament el que necessitem en aquest moment.
Pues esperem a dimecres la nit, dijous per el matí suposo que ho faran públic, per a veure si realment s'arriba el dissabte en una candidatura conjunta.
Molt bé, això farem. Continuarem treballant fins al final per tractar d'arribar a acords, perquè és la forma en la que jo visualitzo la política. La política és acordar, pactar e intentar arribar al punt sempre d'enteniment, intentar evitar una confrontació que crec que no fa cap bé a ningú.
Pues Germán Renau, candidat al secretari general de l'agrupació local de la ciutat de Castelló. Moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Apúntate al Globet Groguet, campeonato de globo solidario, que se celebrará el 19 de abril en la previa del Villarreal Valencia en la plaza del estadio. Entra en conquistandoescalones.org y rellena el formulario hasta el 14 de abril. Inscripción gratuita, sorteos y regalos entre participantes y donantes a la campaña solidaria. Todas las novedades y retransmisión en vivo en el canal de Twitch Turbolover 1984.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia IBOB, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25, con carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y pollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Económicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Maria, i després de parlar de lo que són les energies renovables, tu tens una notícia que ens interessa i molt.
Pues sí, Susana, i és que ahir el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar un nou projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica així al nostre país, com són els microchips i els semiconductors, i que comportarà una inversió pública de 11 milions d'euros. No? Este anunci ho va fer en un foro que s'anomena Wake Up Spain, no? I va anunciar aquesta inversió perquè volen diuen estar com ser la vanguardia, no?, del progrés industrial i tecnològic del nostre país, no?, i no endarrerir-se en aquesta carrera tecnològica que s'espera que comenci ara a Europa després d'haver patit en aquests anys de pandèmia aquesta falta de microchips,
claro,
no? Pues ahí està aquesta oferta i aquest desig de Pedro Sánchez de ficar en marxa aquest nou pla que, per cert, es dirà PERTE. ¿Vale? Con ERTE, pero PERTE, con en la P d'avant.
Clar, és la millor forma de ser autosuficients, com...
Clar, però resulta que, clar, després d'aquesta intervenció de Pedro Sánchez, tot el món a Twitter s'ha quedat bocabadat perquè el multimillonari magnat estadounidense Elon Musk, que el coneixeran també com cofundador de Tesla i també que en tema aeroespacial és un dels que més interessats està i que ahir també va ser notícia perquè va comprar... mig Twitter i s'ha convertit en el major accionista d'aquestes xarxes socials, pues va aprofitar aquest canal per enviar un missatge al nostre president Pedro Sánchez, que deia així: Espanya debería construir un parque solar gigante y podría alimentar de electricidad a toda Europa, Susana. Y claro, el debate estaba servit, no hay sí, va a aprofitar el exministre de ciència y astronauta Pedro Duque a respondre al mateix Musk, que li va dir: damos la bienvenida a las inversiones en España para impulsar nuestra ya gran producción de energías renovables. Todo nuestro marco legal está preparado para ello. ¿Conoce algún inversor? Clar, li tirava, com diguem, la pota a Elon Musk, diguem, doncs si vostè vol promocionar i que Espanya siga una gran potència d'energia solar, doncs fixe vostè com a inversor que produïsca aquesta energia per a la resta d'Europa, no, Susana?
De totes maneres, jo crec que sí que anem, som cavadanters en aquest sentit, perquè fins i tot saps que hi ha esta cobertura dels edificis que poden ser plaques solars i que visualment són atractius, és a dir, no és res que trenque l'estètica. També jo, lo de les plantes solars, no estic molt d'acord, perquè sí que avui m'ho han explicat i se té que fer un bon forat a terra i posar material perquè se sujeten. Entonces, jo no soc molt d'allò de que estiguen en aquestes macroplantes, no, solars.
I que trenquen el paisatge, no? Ja hem tractat moltíssim lo de la Magda, no? Que van a quitar ametllers i olivers centenaris per ficar plaques fotovoltaiques. O sigui, estem intentant protegir la naturalesa i la nostra terra llevant espais naturals per ficar aquestes plaques?
No, a més és que no és llevar trencar estèticament, sinó que ens tenim un ecosistema per a viure. Per tant, sí que estic d'acord en allò de que Espanya pot ser una bona, molt bona productora d'energia, però jo aposte més perquè forme part de lo que ja tenim, i per això s'investiga, per això aquesta carrera que tenen els nostres científics, i més així en la comunitat valenciana i concretament la província de Castelló, on s'està apostant per fer aquest tipus de taulellet que ens va explicar el científic que ve, no?, així a esta casa, i ens explica moltes voltes els avanços que estan fent en aquesta matèria, Juan Cardà, i ens parlava de fer aquestes grans plaques solars revestint cases, imagina, no? Que és meravellós. Per lo tant, en un poc de senderi, i per a que no ens invadisca la especulació per part dels que vinguen de fora, sinó que traguem allò que nosaltres som capaços de traure, i és ser un poble molt...
molt vanguardista,
tant,
no, Susana?
Tant, i tant que
sí. És que, clar, no, ens hem d'empenedir de que Espanya no s'hagués ficat ja al davant d'aquesta energia solar, no, sent un país que tot el món ve d'Europa a gaudir del nostre sol, no? I que siguera Alemanya, val, la que fora la capdavantera a nivell europeu d'energia solar. És que és algo que dius, doncs si els alemanys venen així, que demà estaran així i els tindrem que de segur que si fa sol estaran ahí baix a la terrassa prenent el sol, doncs ells eren els capdavanters d'Europa.
Però jo lo que opino és que la gent quan de algo té poc, és a dir, és quan més ho aprecia,
sí,
perquè tindrem costa de platja nosaltres i dius, quantes voltes vas a tirar-te a la mar, és a dir, en estiu, si no la tens... que no tens més remei que tropeçar en ella quan ixes de casa.
Sí, fixa't que una persona aquest any em deia, no? Em valorava de que així, com estem tan acostumats a la mar, vivim d'esquenes a ella i que moltes voltes durant l'estiu no li fem cas, no? Perquè mira a nosaltres, a veure, calenteta no està, però jo les persones que les veig entrar allí a Sant Sebastià, sí. Dona igual la temporada de l'any que siga, que es fiquen a l'aigua, nosaltres també ho podríem fer, no. Però nosaltres no mos, perquè me va dir, és que 1 de gener, no, 1 de gener, i m'he tirat a l'aigua, no, en neoprè, però ho he fet, i en canvi jo veig als iaios, no, i al País Basc, i donen gust, no, perquè a més pareix que els va bé, no?
No, però a més, Maria, si l'aigua és molt dolceta, no és gens agressiva, no. Té molt bon color, sí. I a més, pots caminar rato i no te n'entres cap a dins. Bueno, sí. Tu entres en unes platges d'estes, pegues dos passos i literalment t'ofegues.
Sí, sí.
A més de la cara d'horror que tenim del fred que fa allí dins. Però vaja, tenim que apreciar més lo que tenim. És cert,
sí,
Maria.
Totalment, Susana. Bé, dir abans d'anar-nos que tenim sorteig en marxa patrocinat per Opticalia i Bob Vila-real en la nostra pàgina de Facebook. És molt senzill. Tenem que etiquetar a ese amic que necessita un examen visual, val? Que de segur que tenen algú que coneixen. I així entraran a formar part d'aquest concurs perquè tindran d'obsequi el guanyador una entrada doble per gaudir del partit d'aquest cap de setmana del nostre Villarreal Club de Futbol a l'estadi de la Ceràmica enfront del Atlètic de Bilbao. Mira, parlant de bascos que s'adentren a l'aigua, no? Pues això.
I demà per el matí tindrem així baix de la nostra ràdio, de la seua, de la vostra, la que esteu sentint vos, podrem gaudir... Bueno, anirem passant fotos, no?, de tota la gent
demà
que va apropant-se.
Demà podríem fer un dia alemany, no? Un dia alemany. Vinga, te portaré Frankfurt, cervesa...
No sé si algú bueno, més. I quasi que vindran tots els que estan escoltant-vos. En fi, arribem a les 2, però no se'n vagin. Nosaltres, Maria i jo, vindrem demà, una altra volta, si estarem dos horetes en tots vostès. No sé si podran veure el que ens porta Maria demà, no obstant, es passarem fotos. El que sí que anirem passant les fotos és de tota la gent que vindrà i que jugarà per la nit en aquest estadi de la Ceràmica. No se'n vagin, perquè ara entren els nostres companys per contar-nos i les últimes novetats que tenen sobre el partit demà, que serà de ben segur un partit molt, molt seguit i que des d'esta casa estaran des de primera hora per donar-los aquesta informació. Fins demà.
Puedo escribirte una canción, ya no tengo imaginación. Desde que existes la